Capsa de somnis. El cinema a Canal Blau FM.
Molt bona tarda i benvinguts una setmana més al Capsa de somnis, el programa de cinema de Canal Blau Ràdio, on intentem acostar-vos tot allò que envolta l'anomenat setè art. Bona tarda, Xavier.
Bona tarda, Carnaval.
Bona tarda, Francesc.
Bona tarda a tots.
Què tal? Com es presenta la setmana cinematogràficament parlant? Moltes estrenes?
No gaires. Ni de, ni de número ni de qualitat.
No?
No. I,
bueno, de qualitat hi ha una que sí.
Una, ja
una
està.
Que sí. I, la resta, i de notícies portem unes quantes, unes algunes quantes. Luctuoses, algunes no tant.
Sí, avui anem carregadets de notícies.
Sí, oi?
Sí, sí.
Doncs vinga, va, com sempre que ens falta temps, anem ràpid amb les notícies.
Capsa de somnis. Notícies.
Hem de començar amb una notícia que ens van sorprendre tots ahir. Ens ha deixat als 95 anys Gene Hackman. A veure, no ens sorprèn per l'edat, però sí per les causes, que encara no estan clares. De fet, ha mort Gene Hackman, la seva dona, Betsy Arakawa, i el seu gos.
És molt estrany.
És molt estrany. La seva dona és una pianista de música clàssica de 63 anys, o sigui 32 anys més jove que ell. Es van casar fa una pila d'anys, l'any 91. Però bé, s'han trobat morts a la seva residència de Santa Fe de Nova Mèxic, no? De Nou Mèxic. Bé, Gene Hackman, què podem dir d'ell? Un grandíssim actor, dels grans que quedaven encara vius. Pel·lícules d'ell, doncs, Sin Perdón, French Connection,
Art de Mississippi,
La Gran Aventura del Poseidón, La Conversación, Superman, Bajo el Fuego, La Tapadera...
Això sí que era un Lex Luthor de veritat, no les coses
sí,
que veiem.
Sí, Superman era un Lex Luthor de veritat, no?
De veritat.
Un antagonista com Déu mana. Donaven ganes de lluitar contra ell.
Ahí está.
Bé, doncs... ¿Qué més ha fet aquest senyor? Marea Roja, Poder Absoluto, Los Tenenbaums, Tras la Línea Enemiga, Enemigo Público, Rápida y Mortal... Un grapat de molt bones pel·lícules. De fet, es va iniciar bastant tard en el món del cinema, als anys 60, ja tenia uns 30 anys, però bé, la veritat és que va tenir una carrera força prolífica. Ha treballat amb actors com Arthur Penn, com Arthur Penn, William Friedkin, Francis Ford Coppola, Alan Parker, Mike Nichols, i era molt amic de Dustin Hoffman, no sé si ho sabíeu això, era íntim de Dustin Hoffman. Aquest senyor ha guanyat dos Oscars, un com a millor actor de repartiment per Sin Perdón i un altre com a millor actor principal per French Connection contra l'Imperi de la Droga. A més d'això, ha guanyat també 4 Globus d'Or amb 9 nominacions, 3 Premis BAFTA... Bueno, era un dels grans, jo crec, de la indústria cinematogràfica.
Sí, dels últims que quedava, d'aquests així, de l'edat d'or, potser, dels 60-70.
No? Sí, sí. Alguna cosa a afegir?
Que qualsevol pel·lícula d'ell, per molt dolenta que fos, era digna de veure.
Sí,
i per
ell
omplia
la pantalla.
Que fos que sortís. Uh-huh.
Si d'aquí uns dies tenim constància de les circumstàncies de la mort, perquè la policia diu que un escapament de gas l'han descartat, amb la qual ja comencen a sospitar que alguna cosa rara n'hi ha.
Doncs sí, enviarem ja... el nostre Carles Porta.
Sí, enviarem el nostre reporter a que ho investigui. Hem de lamentar una altra defunció d'una noia molt jove, una actriu que es diu Michelle, o que es deia Michelle Tachenberg, ens ha deixat als 39 anys, era molt coneguda per, sobretot per alguna sèrie tipus Gossip Girl o Buffy Cazavampiros, i tampoc es coneixen les causes de la mort. Sí que és veritat que s'ha dit que va estar operada d'un trasplantament de fetge i que doncs, havia tingut complicacions i que no pintava gaire bé la cosa. No? També ens havia publicat alguna foto a xarxes socials on es veia molt demacrada i
sí,
molt fràgil.
I havia tingut bastants comentaris en contra, perquè a més això va ser de fa un parell o tres de dies, que deien de part les fotos, i ella mateixa va sortir dient que us esperàveu, tinc l'edat que tinc.
Clar.
Perquè a veure, és una noia que recordem molt, sobretot per Buffy, que va ser la germana petita de la Buffy Summers, i també com una de les protagonistes de Gossip Girl. Va començar de molt, molt, molt jove tant al cinema com a les sèries i va estar despuntant durant molts anys, però sempre amb el paper de nena fins a Gossip Girl tenia una miqueta angelical.
Sí. A veure, ha fet més produccions, ha fet pel·lícules o algunes inclús com a protagonista, alguna producció canadenca, però per exemple la podem recordar a Aerotrip l'any 2004 o a Vaya par de Polis amb el Bruce Willis o Soñando, Soñando, Triunfo y Patinando, una pel·lícula d'aquestes així tipus Disney, podríem dir, o a Ice Princess l'any 2005. Bé, ens ha deixat bueno, és una actriu molt jove i bastant talentosa com era Michelle Tachenberg. Xavi, ens portaves una altra defunció, tu.
Doncs sí, aquest cop ens movem una miqueta, no és un actor, és un guionista, és Robert Orci, que ens ha deixat als 51 anys després de patir una malaltia renal que ha sigut incapaç de superar. Pel sol segurament no sabreu qui és, però aquest home forma part d'una santíssima trinitat que per tots els amants de les sèries de ciència-ficció tenim recordats, que és J.J. Abrams, Alec Kurtzman i Robert Orci. Junts o per separat han fet coses com Transformers 1 de Michael Bay, Missió Impossible 3, Alias, Star Trek el nou reboot, Fringe, Hawaii 5-0... Tenim una gran carrera molt llarga i amb bastant renom, sobretot perquè va aixecar de nou noves franquícies com Missió Impossible o Star Trek. També s'ha de dir que feia uns anyets ja que estava força desaparegut degut a una separació una miqueta bastant violenta i a certes acusacions d'assetjament sexual per la seva part.
Mare de Déu.
Però bueno, deixem-nos que va fer bones pel·lícules i sèries entretingudes.
Va, d'acord. Més notícies. També ha sortit a la llum que un tal Martin Scorsese, no sé si sabeu qui és.
És èxit de crítica i taquilla en la seva última pel·lícula.
Doncs farà una pel·lícula amb Dwayne Johnson, a La Roca, amb La Roca. Bé, sorprèn una mica, perquè normalment el The Rock sempre fa pel·lícules normalment amb efectes especials i el propi Martin Scorsese sempre ha dit que ell està en contra de les pel·lícules de superherois. El Dwayne Johnson ha fet una pel·lícula de superherois o diverses, amb molts efectes especials, però bé, ha sortit que faran una pel·lícula junts, també sortirà la Emily Blunt, o almenys com a productora executiva, i que en principi anirà, com no, sobre el món de la màfia a Hawaii.
Sí, no ha fet cap pel·lícula de màfia, Scorsese.
No ha fet cap.
Te deixes que també sortirà el DiCaprio, eh?
Sí, també sortirà el DiCaprio, que també farà de productor executiu i que tampoc ha fet cap pel·lícula amb el Martin Scorsese. Doncs sí, sortiran amb un repartiment amb el Dwayne Johnson, la Emily Blunt, que ja van fer The Jungle Cruise, i amb el Leonardo DiCaprio, la veritat és que ja doncs, pinta bé. Bé, el Johnson també té una altra pel·lícula a punt de sortir, Smashing Machine, que també va sobre un lluitador de bueno, no d'arts marcials, sinó
de
lluita lliure americana. I bé, l'Scorsese doncs, també tenia alguna pel·lícula així en procés, però bueno, ja veurem què dona de si. El que sí que sembla que s'ha cancel·lat definitivament és la pel·lícula que tenia en principi doncs, la de Vida de Jesús. No sabem si sortirà o no sortirà. ¿Vale? El guió era del Susaku Endo i recordem que el Martin Scorsese ja havia fet La Passió de Cristo. L'última tentació de Cristo. L'última tentació de Cristo.
Potser estàs esperant un miracle.
Bé, bueno, està treballant per... Sí, està treballant.
Crec que el papa va davant, potser.
Què teníem el papa, collons?
No res.
Que la setmana passada... Doncs bé, el Martin Scorsese està buscant finançació i a veure si la porta a terme. Vale? Vinga, alguna notícia més?
Mira, jo porto alguna notícia d'aquelles curtetes, com sempre.
Vinga.
La primera, que potser ens pot ser una miqueta... copsar una miqueta, és que Amazon pren el control de James Bond, s'ha quedat amb la franquícia dels drets.
Això què vol dir? Que James Bond es dedicarà a entregar paquets?
Podia ser. Però de moment encara no sabem què serà James Bond.
O que Amazon s'ha convertit en l'MI6.
Bueno, els guionistes de les últimes pel·lícules, Michael G. Wilson i la Barbara Broccoli, ja sé que el nom dona per jugar, no. Sobretot amb la Bàrbara, vale, els han presentat la porta i han deixat totalment la franquícia i ara Amazon pren totalment el control. Veurem a veure com avança James Bond i què farà amb aquesta gran franquícia que té moltes pel·lícules i algunes molt, molt bones.
Sí, la veritat és que sí. Tothom tenim el nostre James Bond preferit N'hi ha com a 6 o 7, però bueno, és una franquícia a tenir en compte. Per què rius, Xavi?
No, però és que estava pensant el tipus de sèries que fa Amazon Prime i no, no desentona bé en una sèrie de televisió. A lo Jack Reacher, James Bond.
Sí, bueno, sí. Però pensa que va intentar fer la franquícia una mica així com amb lo de Citadel, si te'n recordes, i li va sortir un xuflo que
sí,
és,
Citadel,
no, hi ha, no hi ha quina... Té 3 o 4 d'aquestes de Citadel i són horribles totes.
Bueno, però no vol dir
recomano que no les veieu, això segur.
Però no vol dir que tot surti malament.
No, però bueno. Bé, després seguim. Fa uns dies vam parlar que de Brutalist va sortir també la polèmica amb l'IA.
Sí.
Vale, per el tema de les veus canviades de
les Brody.
Sí. Pues ara sabem que Emilia Pérez també va utilitzar IA. I es veu que va ser per el tema de les cançons que es feien a les pel·lícules.
No la podríem fer servir ara per borrar una actriu?
Crec que s'ho estan pensant, però em sembla a mi que no els hi dona temps per fer pels Oscars, que és aquesta setmana.
Sí, estàs prendre la Cesa al Danya, no?
Sí.
Pues, bueno, això ha tornat a sortir el tema aquest de l'IA i ha tornat a haver queixes al respecte de que dient que això es tindria que declarar una vegada abans d'aconseguir premis o abans el que sigui, és una... perquè veritablement estan modificant l'actuació dels actors.
Estan manipulant, no modificant, manipulant.
Bueno,
sí, com a mínim el meu parer.
El teu parer. Bueno, és un parer correcte, també, em sembla. Vale. Seguim. The Boys, temporada 5. Ja tenim més notícies al respecte i una que, bueno, a mi fa bastanta gràcia i crec que el Xavi també, que s'uneixen als actors que anaven a sortir a la sèrie, s'uneixen a Jared Padalecki i a Misha Collins, que són dos personatges o dos actors que sortien a Sobrenatural, que eren en Sam Winchester i en Castiel, i que s'uniran al Jensen Ackles, que estava sortint a The Boys, per, bueno, diuen que serà una temporada de The Boys, temporada 5, Sobrenatural. Veure...
Sobrenatural va ser una sèrie que ho va patar força començant dels 2000, de dos germans que es dedicaven a caçar monstres, que eren precisament el Jared Padalecki i el Jensen Ackles, i el Misha Collins, que era el Cassiel, que és un àngel caigut en desgràcia, que els ajudava sovint. I no oblidem també que a la temporada anterior ja va sortir el Papa Winchester, el Jeffrey Dean Morgan.
O sigui, diguem que els productors són els mateixos de les sèries i jo suposo que estan aprofitant, ja que aquesta última temporada
ja
serà...
Ja coneixen els actors, vinga, va firmar un contracte aquí...
Són amiguetes...
Sí, dentro, i com aquesta temporada serà l'última i suposo que serà l'exclusió final, doncs pues vinga, anem posant aquí els amiguetes i anem a fer la festa. I l'última que porto sí. Ja... que s'ha anunciat que Doctor Who, la nova temporada, la tenim el 12 d'abril al Disney Plus i a la BBC. Veurem a veure com avança aquesta sèrie.
Molt bé, i fins aquí les notícies.
Estrenes de la setmana.
Aquesta setmana, Xavi, tenim unes 10 estrenes.
Sí, una que ho acapara, una i mitja que ho
una
acaparen tot.
Una i mitja, una amb un gran actor per lo conegut que és espanyol i una que té diverses nominacions als Oscars i que estem parlant de...
A Complet Unknown.
Quieren que cante Blowing in the Wind el resto de mi puñetera vida.
I per sort ho va fer. Al començament dels anys 60, un jove Bob Dylan arriba a Nova York com a un prometedor cantant de folk, però ell sap que és més que tot això, que pot aspirar més. Ha sigut una llegenda del rock i de la música en general. I aquesta és la història de com va començar. Dirigida per James Mangold, que ja ens va portar un genial biòpic de Johnny Cash, en la cuerda floja, i protagonitzada per Timothée Chalamet, entre altres, ens transportarà al naixement d'una llegenda i un dels compositors més prolífics i influents del segle XX.
Té 8 nominacions als Oscars, incloent-hi millor pel·lícula, millor direcció, millor actor principal per a Timothée Chalamet, millor actor secundari per Edward Norton, millor actriu secundària per Mònica Bárbaro o Barbaro, i millor guió adaptat també per James Mangold i Jay Cook. Potser se'n va de 8 o potser guanya el de millor actor, perquè ha guanyat el gremi dels actors, el premi al Timothée Chalamet.
La sí, caracterització...
No s'ho esperava, eh?
No s'ho esperava.
Però és que la caracterització que fa de Bob Dylan és brillant, és brutal, és molt, molt xula. Igual que també la que fa la Mònica Bárbaro de la Jez, que també està genial. És una pel·lícula que jo li tinc moltes, moltes ganes.
Molt bé, següent estrena.
El secreto de l'orfebre.
Hace muchos años pasé aquí el mejor verano de mi vida.
Voy a hacer prácticas en el periódico.
O el peor.
Juan Pablo és un famós orfebre, un home que fa objectes artístics, amor, plata, etc., o sigui, un joier de tota la vida, que en un viatge a una exposició en el seu honor a Nova York pararà abans al seu poble natal. Allà patirà els records de la seva joventut i el retrobament amb el seu primer amor. Adaptació d'una novel·la d'Alí a Barceló, un drama en tota regla, que té com a gran reclam veure a la Michelle Jenner junt a Mario Casas. I poca cosa més, eh?
Sí, perquè la directora ha fet alguna coseta, però és la seva segon llargmetratge després de 3 o 4 curtmetratges, la veritat, no és gaire coneguda. Següent estrena.
Amenaza en el aire.
Mayday, mayday, estamos en peligro. El piloto es un sicario.
Mark Wahlberg, que és el protagonista, on fa d'un pilot d'avió que ha d'acompanyar una Marshall, la gran Michelle Dougherty, a portar un testimoni per un judici de la màfia. I on això que es pensaven que ells, nosaltres no, que hem vist del tràiler, no passaria res, resulta que el pilot els traïssin enmig del vol. Wahlberg destaparà com un perill per a la supervivència de tots dos. Ja em podeu explicar, perquè la pel·li està dirigida per Mel Gibson.
A veure, jo li haig de donar un vot de confiança a Mel Gibson. Jo he mirat la filmografia de Mel Gibson, és la 6ª pel·lícula que fa, però mireu les altres que ha fet. El hombre sin rostro.
Bé.
Acceptable. Braveheart.
Molt bé.
Notable. La passió de Cristo, per mi, molt notable.
Bueno, aquí bueno. Tenim els nostres dubtes, eh? Els
sí,
altres.
Sí, coincideixo amb el Francesc.
Apocalipto, molt dolenta per mi.
Ara, estava a punt de fotre't el micro pel cap.
Molt regulona, diguem-ne. Sí, és la més fluixa per mi. Però Hasta l'últim hombre em va agradar molt.
A mi no.
A mi em va agradar molt aquesta pel·lícula. I aquesta seva sisena Amenaza en el aire. Té molts projectes. Té la resurrecció de Cristo. I espera, té el maleta al 5 per fer com a director, eh?
Ah, bueno, sortirà ja amb, la,
sí.
Amb les crosses.
Sí, sortirà amb les crosses i amb el Danny Glover.
Amb el Danny Glover amb la caiguda de rodes.
Però vull dir, de les 5 pel·lícules que ha fet, 4 per mi són interessants.
A mi el que m'ha sobtat...
Això és una pel·lícula d'acció normal,
sí, sí.
Sembla.
A veure, a mi el que m'ha sobtat de tot...
El toc que li dona Mel Gibson.
A mi és que no s'ha promocionat apenas com a pel·li dirigida
no,
per
això...
Mel Gibson.
Ja.
Potser per la mala fama que té aquest home.
Bueno,
ja saps.
I sobretot la... el cap de Mark Wahlberg.
El cap de
només deixo això. Només vinga. Us dic això. Si no heu vist el tràiler i veieu la pel·lícula, fixeu-vos amb el cap del Mark Wahlberg.
Vinga, següent estrena.
Mi única família.
Pensé... ¿Qué ocurre?
Estoy muy sola.
Aquí trobem a una dona d'una certa edat que pateix un dolor constant, tant físic com mental, i només és capaç de combatre'l sent un personatge horrible amb la gent que té al seu voltant, sent bàsicament un troll. Això fa que cada cop més, i sense Twitter, eh?
Sí.
I això fa que cada cop més la seva família la vagi deixant de banda, amb l'única excepció de la seva excèntrica i afectuosa germana. Dirigida per Mac Leight, que és un director bastant competent en aquest tipus de drames, i amb un cas bastant interessant, la Marie-Angèle Baptiste, que va estar nominada als Oscars, el David Weber... La veritat és que aquesta pel·lícula, per mi, és l'altra mitja estrena interessant. Uh-huh. És una bona aposta per escapar dels blockbusters i si voleu
sí,
passar
sí.
Una estona entretinguda.
Mike Leight és una especialista en drames, en cinema social, Secretos y Mentiras, El secreto de Vera Drake, Another Year, Mr. Turner, Happy, Un cuento sobre la felicidad, entre d'altres.
Sí, sí.
És un gran director, Mike Leight.
Doncs seguim amb Nosotros.
Nosotros podríamos envejecer juntos. Abrazándonos cada noche, diciéndonos que nos queremos, como hacen las miles de parejas que nos rodean.
Els nostres protagonistes són la típica parella que es van enamorar i van decidir formar una vida en conjunt. Però arriba un moment on tots se'n van a res. I aquesta és la pel·lícula on es busca el moment i la resposta exacta de quan una relació s'acaba. Una altra de món espanyol, amb una parella protagonista com és Maria Vázquez i Pablo Molinero, i ja està, i...
I pa'lante, no?
Sí, sí, i si voleu acompanyar-vos, si la voleu anar amb una navalla per tallar-vos les venes, doncs també podeu anar a
ver a gust. Que animal ets, a vegades.
Sí.
Eh?
Què més fan?
Los Indeseados. Aquí trobem a Odín, no és el pare de Thor, durant una investigació d'una...
Sabia que ho diria. Sí,
ai, que sí?
Sí.
A veure, la cabra tira al monte. Durant una investigació d'unes morts d'uns infants en un centre de tractament. Però com més aventura en aquest misteri, més comença a sospitar que pot estar relacionat amb el misteriós suïcidi de la seva dona. Uh-huh. Un thriller que ve d'Islàndia estrenant el 2023 basada en un best-seller de misteri d'una novel·lista que no penso pronunciar.
Vaja, jo tenia l'esperança que ho fessis.
Vols dir-ho tu?
No.
Seguim amb Los Habitantes. Després d'un desagradable accident, el nostre protagonista va viure a una casa nova i comença ja a ser perseguit i aterroritzat per fantasmes que poden o no estar relacionats amb un secret amagat per ell. Pel·lícula de terror mexicana, amb tots els tòpics que pot haguts i per haver. Mare mèdium, home traumat, nens fantasmagòrics, sustos amb molta soroll, etc, etc.
Em fa gràcia el nom de qui ho dirigeix.
Homero Bueno?
Homero Bueno.
Homero Bueno Bart Malo.
Seguim amb, després d'aquest punt d'interès.
Sí.
Això com diria allà d'anar a Polònia, quin xist més bo, eh?
Sí, oi?
Seguim amb Uranus. Una història d'amor entre dues dones que es veuen separades en la distància. Una en el més profund de l'espai i l'altra en l'oceà més immens i fosc. L'univers sempre conspira envers elles per, i en qualsevol realitat on la que es trobin, el seu amor sempre sembla impossible. És una pel·lícula tailandesa molt difícil de classificar entre la ciència-ficció, la fantasia...
El drama d'homosexualitat entre dones...
Que la van fer al Festival de
curiosa,
Sitges...
És molt curiosa aquesta pel·lícula.
Sí, pot estar bé. Dura 130 minuts, que tampoc és una bestiesa per ser una pel·lícula tailandesa.
Sí, sí. Tu la vas veure al Festival de Sitges?
No, no la vaig arribar a veure.
Ah, jo tampoc.
La tenia a la llista, però estava dintre de la llista de plan de... Si tinc un mal dia...
O sigui, no estava a Noves Visions, potser.
Sí, aquest tipus de pel·lícules d'en Manet cap allà.
Ni la vaig arribar a veure a la cartellera. Bueno, tu,
jo sí, perquè
si te'n recordes,
aquest perfecte. És el típic argument que a mi m'agrada perquè també sóc una mica curta vena, no em negaré.
Vinga, següent estrena.
Equipo Crónica, Arte de Trinxera. Ara ja comencem amb els documentals. Aquest documental espanyol tracta sobre un moviment cultural i subversiu que va aparèixer als anys 60 i que es va allargar quasi fins al final dels 80-90, em sembla. Influenciat per la cultura popular i que va ser un referent en plena època franquista protestant i criticant el règim, precisament amb la seva cultura i amb els seus quadres. I acabem amb Valientes. Documental amb entrevistes a suposats líders polítics, actors i activistes com Jaime Mayor Oreja, Eduardo Verástegui o Antonio Cast. I la seva lluita contra la censura i a favor dels ideals més conservadors. Ideal per veure junt amb Hanuka, que vam parlar d'ella fa 15 dies, i després fer una mica de balcòning.
La fan només a dos cinemes a tot l'estat.
Masses.
Jo crec que és ideal per cremar la cinta, directament, ja t'ho dic jo.
I amb això hem acabat.
Capsa de somnis. Cartellera Rodalies.
Doncs el cinema municipal ve marcat pel Carnaval. Per què? Perquè al Catòlic no hi haurà programació i al Cineclub Sala 1, ulf, no fan programació el dimarts, la traslladen el dijous a 8:15, dijous dia 6, i faran Paradise is Burning. No se'n recordeu?
No, no gaire.
No.
Vale, és una pel·lícula, la vam estrenar, eh? Bueno, nosaltres no. És una pel·lícula sueca on tres nenes de 7 al 15 anys viuen sense la, home, amb l'absència de sa mare, que sempre està fora, i quan arriben als serveis socials busquen una persona que substitueixi la mare perquè no la separi. Vale? Interessant, dijous 6, Paradise is Burning al Cineclub Sala 1. Els Odeon, que tenim 17 pel·lícules i són Capitán América, Brave New World, Paddington a Perú, The Monkey, Bridget Jones, El secreto del orfebre, Un completo desconocido, Amenaza en el aire, Mufasa, Policán, Firebrand, La infiltrada, encara aguanta, The Brutalist, El 47, encara aguanta també, Mi única familia, Finnick, Baiana 2 i Sonic 3.
Quasi res,
17 pel·lícules.
El clàssic vintage.
Doncs estem escoltant el tema principal de MASH. De fet, aquest tema principal és de la sèrie, perquè no he volgut posar el tema de la pel·lícula, però aquí parlem de la pel·lícula. La música és la mateixa, que passa que la pel·lícula surt amb cançó, o sigui, amb lletra. I el tema és The Suicide is Painless, o sigui, el suïcidi és indolor, o sigui, no provoca dolor, que també té la cançoneta. Doncs per què portem aquesta pel·lícula? Doncs perquè aquesta setmana es compleixen, o s'haurien complert 100 anys, que va néixer Robert Altman. Va ser el mateix dia que va també néixer fa 100 anys Sam Peckinpah, però com ja van comentar una pel·lícula de Sam Peckinpah fa unes setmanes, doncs he volgut portar aquesta pel·lícula MASH de l'any 70. Va estar nominada a 5 Oscars aquesta pel·lícula. No va guanyar el de millor pel·lícula, perquè aquell any va guanyar Patton, però va estar nominada a millor pel·lícula, a millor direcció per Robert Altman, que va ser el seu primer gran èxit. També va estar nominada a millor actriu de repartiment la Sally Kellerman i el millor muntatge, i va guanyar, això sí, el millor guió adaptat. I de què va MASH? Doncs és la història d'un grup de metges a primera línia a la Guerra de Corea, un grup de cirurgians, no? De fet, MASH són les sigles d'això de Mobile Army Surgical Hospital, o sigui, hospital de campanya, hospital mòbil de cirurgia de l'armada, no? I bé, es narra la història que són molt bons professionals, però quan no són cirurgians són una mica
gamberros, no són tan bones persones.
Cafres, podria ser agafar.
Cafres, machistes, busquen tot el dia sexe.
Busca raons, borratxos.
Sí, exacte, i només paren, o sigui, només fan que veure i ficar-se amb tothom i passar-s'ho bé. I desobeir les ordres dels seus superiors i jugar a golf, no? El repartiment és, bueno, amb el Donald Sutherland, que sempre està molt bé, amb l'Elliot Gould, amb el Thomas Kerritt, i amb el Gary Burghoff. Diu, què és Gary Burghoff? És el que fa de radar, que és l'únic actor de la pel·lícula que va sortir a la sèrie. 2 anys després va sortir la sèrie mítica MASH, que va durar com a 11 temporades en pantalla, una sèrie que ha guanyat un fotimer de premis, i abans ho comentaven, l'Alan Alda, que era el que feia de protagonista, va estar nominat al Globus d'Or com a 8 o 10 temporades seguides. Aquesta pel·lícula, curiositats, el Robert Altman va enganyar els estudis dient que era una pel·lícula patriòtica, i els estudis, quan la van veure, la van intentar cancel·lar. Però van fer un passe previ i van veure que tenia força repercussió, que agradava a la gent, i la van treure als cinemes. Tant és així que he dit als Oscars, que va estar nominada, però és que aquesta pel·lícula va guanyar el premi a la millor pel·lícula Festival de Cannes. Va ser la primera pel·lícula, diuen, que s'utilitzava la paraula fuck de forma habitual en un guió. No sé si sabíeu aquesta dada. I que també era una...
A veure, que ho dèiem a la pel·lícula, és evident. Molt, sí. És evident.
Que ho diuen molt, sí, oi?
Però bueno, jo va sortir fa poc, això és un saludo normal i corrent, eh? És fuck off, és normal. Eh?
Però va ser la primera.
I fuck off no és cap insult.
I també va ser una... Depèn a quin juguis, a quin equip juguis. I també va ser la primera que va, diguem-ne, mostrar un hospital o sang, gairebé unes assassines amb una mica de gore, dels propis metges, no? Això no s'havia vist mai. I també gent parlant a la vegada, tots una mica improvisant, perquè Robert Altman deixava improvisar, que després va utilitzar aquestes tècniques també a la seva següent pel·lícula, va tenir també força èxit, que era Nashville. Per això jo he portat aquesta pel·lícula, perquè m'ha semblat curiosa. Més enllà de que ara la veiem amb distància i pot semblar, i ho és, masclista, i té algunes connotacions vers les dones que potser no serien tot el correcte que podríem
no són gens correctes.
És
que no ho eren tampoc llavors.
Ja.
No, sí que és veritat això que dius, que és una pel·lícula que l'has d'aprendre amb l'època en la que és, i que no deixa ser una comèdia gamberra a les albòndiques.
És una sàtira
molt, molt, molt exagerada. Sí. Sí, sí. Jo el problema que li trobo amb aquesta pel·lícula, més enllà del fet de que el que has comentat ara, és que per mi és una sèrie de gags, sobretot al començament, inconexes. Aprofiten i abusen molt, sí, de la manera que tenen d'interpretar, de la llibertat que els hi deixen, però li trobo falta que no se va acabar. No se va acabar un gag. Realment, l'única història central que m'ha agradat ha sigut la central, que és la que l'hem parlat abans fora d'antena, que és la de l'enterrament, que és la del...
El dentista. De,
sí, la del dentista.
La de Sin Dolor.
Sí.
Que és una, sí, sí. El sobrenom que té. La... Mm.
Tot i això, és una sèrie que és una pel·lícula que és força divertida, que rius, no pots evitar riure, aunque sigui un riure nerviós, perquè ja no comparteixes aquest sentit de l'humor, i té alguns moments. El Donald Shatterland ho fa de manera brillant, fins i tot quan no ha de ser graciós. Perquè hi ha moments que no ho ha de ser, i tot i això és capaç de ficar una cara i com li canvia la cara. Però juga molt bé el contrast, tot i que no es veuen gaires operacions, ni es veu la guerra en si.
No es veu cap escena de guerra.
De fons sí que es
veu. I era una crítica, tot i que parlaven de Corea, que està ambientada allà, és una crítica brutal amb la guerra que estava en aquell moment, que era la guerra de Vietnam.
Que era de Vietnam, que va acabar el 72. Vull dir, que estàvem en plena guerra i que llavors ja se sabia que Estats Units estava perdent aquella guerra del 70. Sí.
Volia comentar que també va ser innovador la veu en off que surt cada moment a la pel·lícula. Després això s'ha utilitzat altres vegades. La veu en off vull dir el que sortia pels...
La megafonia.
L'anunci per megafonia.
Això són els millors acudits de la pel·lícula.
Això són dels millors acudits de la pel·lícula, que també surt a la sèrie constantment i que s'ha utilitzat en altres sèries també com a contrapunt a còmic, no? I aquí ho fan molt i molt sovint. Fins i tot al final per presentar els actors, que també és curiós, no?, la forma de fer-ho.
No, això està prou bé. Però jo aconsegueixo, bàsicament, bastant amb en Xavi, eh? Vull dir, a mi, literalment, m'ha semblat que té poc storyline, no? O sigui, que van fent com gags, van canviant els personatges, la veritat és que aquesta vessant comèdia no la coneixia d'ell, havia vist sempre en pel·lícules bastant més sèries, en aquesta m'ha agradat, aquesta part, però la pel·lícula en si, jo pensava que entraria una mica més en temes de guerra, i és...
Sí que entra al final, si us en recordeu, quan li diuen que pot tornar a casa, ja entra en els retornats, diguem-ne, que no saben què fer amb la seva vida quan surten de la guerra.
Que és el moment aquell que deia que el Donald Shatterland li canvia el xip, que és quan entra a la caseta que està operant el seu amic i li diu que ens en podem anar,
sí,
i està quasi plorant.
Sí.
Perquè ell deixarà el lloc on és el rei, l'amo, per tornar a un lloc on no sap què s'espera.
Doncs això és, també ho deixa veure a la pel·lícula.
Sí, però és molt, molt, molt petit. Vull dir, amb això ho hem parlat abans, off the record, que la sèrie entrava molt més amb temes bastant més durs i tal, que aquesta és una mica jolgorio diversió en general. Sí. I tal, i a vegades amb un humor un poco pedoculopís, que dic jo a vegades.
Sí.
Que no, això no treu que a vegades és divertit, però que vitalment...
Ha envellit una mica malament.
Ha envellit bastant malament en aquest aspecte. No ho sé, jo m'esperava una altra cosa, una mica més...
No l'havies vist fins ara?
No l'havia vist fins ara, tinc que reconèixer.
Vale. Bueno, jo l'havia vist ja una quantes vegades.
Sí, jo també l'havia vist. Passa que ja feia molts anys que no l'havia vista.
Molt bé, la vostra nota per MASH?
Per mi és un 6.5.
Per mi un 5.
Per mi un 7.
Taquilla.
Repassem algunes de les estrenes. Amor a lo bestia. Lloc número 78, 628 euros. Padres, te'n recordes que vam parlar de Padres, que pensava que estava molt bé? Doncs bé, posició número 56 ha fet 1.400 euros. En el lloc 50 trobem Limonov, que ha fet 1.900 euros. El Michael Keaton, con el agua al cuello, ha fet 9.000 euros per situar-se en la posició número 28. Més amunt, a la 24, trobem a Daniela Forever, que ha fet 12.000 euros només. El Vigalondo no estarà gens content.
No, home, veient la pel·lícula que va fer, no crec que estarà content, perquè jo crec que es duran menys.
Sí. Tu color, pel·lícula japonesa. No era una pregunta, era una afirmació. És una doncs aquella noia que...
La noia que tenia la característica de veure gent pels colors.
De sinestèsia.
Era un preciós anime.
Doncs lloc número 23, 13.000 euros. I en el lloc número 12, amb 108.000 euros, trobem La última reina. En el top 10, què trobem? Conclave. Porta 9 setmanes i més de 5 milions acumulats. Força números interessants. Si guanya algun Òscar, potser fins i tot puja. En el lloc número 9, La infiltrada, 20 setmanes. Ha tornat al top 10 i porta més de 9 milions acumulats. Molt bé per La infiltrada. The Brutalist, més de 3 milions. Ha fet aquesta setmana 168.000 euros. Aún estoy aquí, pel·lícula brasileña nominada a varios Oscars. En la seva primera setmana ha fet 185.000 euros.
No està malament, no està malament.
Per
ser el tipus de pel·lícula que és.
Exacte, està molt bé, la veritat. Després d'Aún estoy aquí, Mufasa, que encara aguanta.
Que encara està aquí.
10 setmanes. Ha fet aquesta setmana 226.000 euros i porta més de 19 milions i mig. Polican aguanta molt bé, 240.000 euros més. En el 4, The Monkey, 470.000 euros.
Molt bé.
Molt bé. Bueno, molt bé, després ens ho dirà si molt bé o no.
Sí.
Bridget Jones, lloc número 3, ha fet mig milió més i porta 1.700.000.
Ja l'has vista, David?
Encara no, però estoy en ello. Paddington, Aventura en la selva, segon lloc, ha fet 558.000 euros i en el número 1, repeteix, ha fet una mica més d'un milió i porta 4 milions acumulats, Capitán América, Brave New World. I un cop repassada la taquilla, anem a escoltar un tros de Hurricane, que és una de les cançons que més m'agrada a mi, de Bob Dylan, la història de Robin Carter. La cançó dura més de 8 minuts i mig, però aquí escoltarem uns quants minuts només. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cop said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man.
Capsa de somnis, festivals i premis.
Doncs estem amb la setmana final o a dies previs de que s'anuncien els Oscars. Hi ha més premis, és a dir, la setmana...
Sí, els Razzies.
Els Razzies també es donaran, però jo volia comentar de que també s'ha donat ja l'Os d'Or, vale? Una pel·lícula... bé, una pel·lícula de Noruega, però bé, ja la comentaràs setmana vinent. Centrem-se amb els Oscars, que de cap i a la fi són els premis importants del cinema. No sé si cal que repassem, però sí, ho direm breument, almenys les 10 pel·lícules que estan nominades a millor pel·lícula, i que són Anora, Aún estoy aquí, The Brutalist, Un completo desconocido, que s'estrena avui, Conclave, Dune, Parte 2, Emilia Pérez, Michael Boyce, La sustancia i Wicked. Realment és un requisit de pel·lícules molt diferent entre elles, amb temes molt variats, I no sé què en penseu.
Home, si amb 10 pel·lícules nominades no podem fer una miqueta de sortiment variat.
Home, sí, que no tenen que ser tot allò dramons i tal. Hi ha alguna de ciència ficció, hi ha alguna una mica així. Home, deixem d'una mica, donem una mica de marge, no? Vull dir, una pel·lícula bona és de cada
gènere.
Sí, de cada, sí, de cada gènere. Doncs bé, per resumir una miqueta, Emília Pérez, que és un gènere en si mateix, té 13 nominacions, Wicked i The Brutalist en tenen 10, Un completo desconocido i Conclave en tenen 8, Anora en té 6, Dune parte 2 i La sustancia en tenen 5, Nosferatu en té 4, no a millor pel·lícula, i Aún estoy aquí, Robot salvaje i Las vidas de Sin Si en tenen 3, i A Real Pain, Nickel Boys, Flow i The Apprentice en tenen 2 nominacions. Bé, repassarem ara, farem la nostra travessa com cada any fem, només direm les 10 categories que ens han semblat a nosaltres més interessants, o no entrem en les categories tècniques ni en curtmetratges.
I no us fieu gaire, perquè si us en recordeu dels Goya vam fer bastant el ridícul.
Home, encertar 7, 6 o 5 tampoc és fer el ridícul, home.
A veure, si no haguéssim fet cap, home, exacte. A veure,
una vegada ho podríem fer. Tirem a no encertar cap, a veure. Seria fàcil.
Així segur que guanyo jo.
No, jo crec que si féssim a no encertar, vull dir, això fem un 10 de 10 als 3, eh?
Sí. Doncs vinga, jo llegiré breument les nominacions i vosaltres em dieu quina no us agrada més, sinó la que penseu que guanyarà, perquè potser és diferent, eh? Això ja ho sabem. És a veure què pensa l'acadèmia. Encara no som acadèmics, però a veure què pensa l'acadèmia.
Però podríem ser-ho.
Sí, sí. Ja. Home, si...
Jo a casa meva sóc acadèmic.
Jo he sortit en pel·lícula per darrere, però he sortit.
Ah, sí?
Sí.
Ah, molt bé.
Estan rodant i vaig passar per allà.
Com a extra, era extra, no?
Ahí està.
Doncs vinga, va, comencem amb la nostra travessa. A millor pel·lícula d'animació opten Del revés 2, Flow, Memorias de un caracol, Robot salvaje o Wallace y Gromit, La venganza se sirve con plumas. Xavi, tu dius que guanya?
Per mi, Flau.
Francesc?
Ah, Flau.
Flau. Doncs jo dic que guanya Robot salvaje. A millor pel·lícula internacional opten Aún estoy aquí, de Brasil, La chica de la aguja, de Dinamarca, Emilia Pérez, de França, Flow, de Letònia, o La semilla de la higuera sagrada, d'Alemanya. Xavi?
Aún estoy aquí.
Francesc?
Emilia Pérez.
Doncs jo dic que guanya també com Xavi Aún estoy aquí. Ja tenim diferències importants, dues de dues aquí.
Jo crec, veritablement, com a pel·li internacional, Emilia Pérez, per molt que hagi segut a tot el barum que ha portat tot el que ha sortit de Carla Sofia Gaston, com a pel·lícula, per mi, mereix el premi.
Doncs sí, sí, o sigui, no estem dient que no s'ho mereixi si no guanya, eh? Això és diferent.
És el que dèiem, no neguem que Emilia Pérez és una bona pel·lícula, però clar, també competeix contra altres grans pel·lícules.
A millor guió adaptat opten Un completo desconocido, Conclave, Emilia Pérez, Michael Boyce i Las vidas de Sin Sin. Xavi, guanya?
Que el papa em perdoni, Conclave.
Francesc?
Emilia Pérez.
Jo dic que guanya també Conclave. A millor guió original opten Anora, The Brutalist, A Real Pain, September 5, o Septembre 5, no cal dir-ho en anglès, i La substància. Xavi, guanya?
The Brutalist.
Francesc?
Anora.
Doncs jo coincideixo amb aquesta nominació amb tu i dic que guanya Anora. Passem ara a les categories actorals. A millor actriu secundària opten Mónica Barbaro per Un completo desconocido, Ariadna Grande per Wicked, Felicity Jones per The Brutalist, Isabella Rossellini per Conclave i Zoe Saldaña per Emilia Pérez.
Zoe Saldaña.
Home, jo Ariadna Grande. No, què és conya?
Ah, m'has espantat, digo, això s'ha surt de guió.
Zoe Saldaña.
Doncs mira, aquesta és l'única, em sembla, categoria que coincidim. No, hi ha una altra categoria. Doncs aquí coincidim tots tres i per mi també guanya Zoe Saldaña per Emilia Pérez. Hi ha diverses categories, la que penso. Hi ha dues categories més. Vinga, millor actor secundari opten Yura Borisov per Anora, Kieran Culkin per A Real Pain, Edward Norton per Un completo desconocido, Guy Pearce per The Brutalist i Jeremy Strong per The Apprentice. Xavi?
Kieran Culkin.
Francesc?
Kieran Culkin.
David? Ah, sí, soy jo. Kieran Culkin. Doncs aquí també coincidim amb els actors. Millor actriu principal opten Cynthia Erivo per Wicked, Carla Sofia Gascón per Emilia Pérez. Sembla que acudirà a la gala, eh? Han dit.
Sí, Netflix li ha pagat el bitllet.
Netflix.
Sí.
És que
és la productora.
La mateixa que li va treure la publicitat de la pel·lícula li paga el bitllet. Mira, sí. Això està bé.
Ha pujat les tarifes i ja té pasta per pagar el bitllet.
Bueno, a veure, és que va haver una declaració de Netflix que deia que ja ni li pagaria el bitllet, ni el maquillatge, ni el vestuari, no sé què. Vull dir que era, si vols anar...
Sí, a mi em va fer gràcia el del maquillatge, és a dir, vale. No.
Xavi, tu no saps els quilos de maquillatge que porten aquesta gent?
Bé, repetim, a millor actriu opten Cynthia Erivo, Carlos Sofía Gascón, Mickey Maideson per Anora, Demi Moore per La Sustancia i Fernanda Torres per Aún Estoy Aquí. Xavi?
Mickey Maideson.
Francesc?
Demi Moore.
Jo també aposto per Demi Moore. A millor actor opten Adrian Brody per The Brutalist, Timothy Chalamet per Un Completo Desconocido, Colman Domingo per Las Vidas de Sin Sin, Ralph Fiennes per Conclave i Sebastian Stan per Apprentice.
Un altre repite dels tots tres.
Sí.
Adrian Brody.
Brody.
Adrian. Doncs sí, per tots tres... Bueno, a veure, potser el Trump diu no, que guanyi el Sebastian Stan, que és el més semblant a mi.
Ho fa a mi i ho fa la conya.
Sí.
Home, si ho fes així ja, seria bastant divertit. Eh?
Sí, Déu-n'hi-do.
Però no ho crec, eh? Ara, últimament, està sonant molt el Ralph Fiennes, que hi ha un corrent allà als Estats Units, dient que no ha guanyat mai aquest...
Bueno, el Timothée Chalamet ha guanyat el Premi del Sindicat d'Actors, una petita sorpresa.
Sí, però va ser una sorpresa per tothom, fins i tot per ell. El va enganxar per a sa mare i va tenir que deixar. Perdó, què ha passat?
I el pobre Colman Domingo, que també està nominat i no l'ha guanyat.
Sí, també va estar nominat l'any passat, em sembla.
No el suporto, Colman Domingo.
Ai.
És que és cansino.
Vinga, a millor direcció opten Jacques Audiard per Emilia Pérez, Sean Baker per Anora, Brady Corbett per The Brutalist, Coralie Farjad per La Sustancia i James Mangold per Un Completo Desconocido. Xavi, guanya?
Brady Corbett.
Francesc?
Brady Corbett.
Doncs jo dic que guanya Sean Baker per Anora. I acabem amb la categoria principal.
La gran mare de totes.
A millor pel·lícula, tornem a repetir, opten Anora, Aún Estoy Aquí, The Brutalist, Un Completo Desconocido, Conclave, Dune Parte 2, Emilia Pérez, Nickel Boys, La Sustancia i Wicked. Per Xavi guanya...
The Brutalist.
Per Francesc guanya...
The Brutalist.
I per David guanya Anora.
I la pregunta és, Anora, per què has escollit Anora?
Sí.
Perquè l'he vist i m'ha semblat una pel·lícula bastant regulona i dic, pues mira, aquesta.
Consta que la pregunta era en sèrio, eh?
Sí, jo t'ho dic, de les tres, aquí ho hem parlat, les tres que tenen més possibilitats, segons totes les estadístiques, nominacions, premis, crítics, són Anora, The Brutalist i Conclave. Conclave és una pel·lícula seriosa i jo l'he vist aquesta, fins on m'arriba, diguem, a l'enteniment de cinema, és un cinema clàssic. The Brutalist, per el que m'heu dit vosaltres, jo no l'he vist encara, tinc moltes ganes, és una pel·lícula més arriscada, més, diguem-ne, del somni americà, amb bones actuacions, amb un molt bon ambientació, una pel·lícula gairebé rodona.
La part de fotografia, imatge i tal, és de Déu d'aquesta pel·lícula, de Déu.
I Anora destaca per què, doncs?
Per res.
Per res, exacte.
Que com si a mi em va agradar la pel·lícula.
A mi va agradar molt.
A mi em va agradar molt.
A mi m'ha agradat lo just. ¿Vale? És una pel·lícula contra el somni americà, també, perquè no és el compte de la princesa que s'enamora un ric d'ell. No, aquí és una vida real. I el Sean Baker no ha fet... O sigui, les pel·lícules que ha fet abans són molt semblants i ha estat sempre a veure si li deuen algun premi o no, i aquesta és la gran oportunitat de Sean Baker. El regne, o sigui, el rei del cinema independent d'almenys dels darrers anys als
sí,
Estats Units.
Sí, té un estil de, a l'hora de filmar molt, molt característic. Això,
i és una pel·lícula arriscada perquè es parla de sexe i surt sexe, gairebé explícit. Déu-n'hi-do la pel·lícula de Anora.
A veure, a mi m'ha agradat molt Anora, però jo crec que coneixent la mentalitat d'allà m'estranyaria molt que li donessin, eh? O bé, que per mi no estaria mal donat, mm-hmm. Vull dir que dintre del que cap, per mi les tres pel·lícules que m'agraden més, ja ho saps, són Brutales, Anora i Emilia Pérez. I dintre del que cap, qualsevol de les tres em semblaria bé. Però bé. Ja t'ho dic, tornant als... que estan fent un gir al tradicionalisme mm-hmm. i tal, m'estranyaria que fos Anora. Encara que, ja t'ho dic, bueno, seria una bona sorpresa.
Bueno, és la meva aposta, vosaltres... A veure, a mi m'agradaria que ganés The Brutalist, per el que he escoltat, sincerament.
Home, és que a més, The Brutalist també és el somni americà, però també se li dona la volta al somni americà, perquè també és una pel·lícula molt trista i molt cruel en segons quin aspecte. Mm-hmm. O sigui, és també bastant, entre cometes, antisistema com,
bueno,
com ho és.
A Menora hi ha una part de prostitució, però en la part de Brutalist també hi ha una part de prostitució del somni americà, eh? Mm-hmm. I que és bastant evident.
Però no estem parlant d'Emilia Pérez.
No.
I mira, i si guanya la substància de Wicked...
A veure, com guanyi la substància ja directament no torno a mirar els Oscars mai més.
Quan fa que no els veus?
Molts anys.
I fins aquí la nostra aposta. Passem amb a les crítiques.
Crítiques.
Xavi, em sembla que et toca parlar d'un mico.
Ui, tant, The Monkey. La pel·lícula d'Osgood Perkins, que va sobre una parella de germans bessons que troben un nino que suposadament li ha deixat el seu pare ausent, que els ha abandonat, i aquest nino de peluix és una espècie de capsa que li dones corda i el nino, amb uns timbals, el mico amb uns timbals, va baixant i va tocant. Uh-huh. I la caixa va acompanyada d'una petita llegenda que és com la vida abisma. I què vol dir això? Pues a qualsevol persona aleatòria del voltant de la persona que li hagi donat corda al mico pot morir de la manera més escabrosa possible.
Bien.
Comença bé, no?
Sí. La primera escena és una declaració d'intencions per part d'Osgood Perkins. Uh-huh. És el pare que intenta retornar al mico i la cosa li surt molt malament, però molt, molt, molt malament. És una pel·lícula de terror, però del terror gamberro, és a dir, és molt desagradable en segons quines coses. Jo ja dic, a mi m'ha faltat casqueria. No, per mi no.
T'ha faltat casqueria?
Per mi no. O sigui, hi ha moments...
Però tu tens un nivell molt alt, Xavi. Tu tens un nivell molt alt.
A veure, l'Osgood Perkins l'ha sabut portar molt bé i l'ha sabut portar molt, sobretot el seu estil de cine. O sigui, el reconeixes en seguida. No només per la seva manera de rodar i com tracta els primers plans que li fa el mico o les versions o quan li dona per ser una miqueta anada de la olla, sinó perquè és que vas fins i tot amb una pel·lícula tan simple com aquesta ficar el seu tractament que té sobre l'Església i sobre la creència en Déu, que és bàsicament inútil. I ell és capaç d'anar amb un actor secundari que surt dues vegades però té dues de les millors frases de la pel·lícula, que és un sacerdot, que és brutal. I tota la pel·lícula va sobre això, sobre la impossibilitat de poder fer res. És la vida. Si ens hem de morir, ens morirem. I què hem de fer?
Bueno, això és el determinisme, o sigui...
Vull remarcar també l'actriu que fa de mare d'ells, que és la Tatiana Maslany, una actriu que a mi em té robat el cor, per bona actriu i per tot, que a més té moments genials. De la mare de dos nanos, que un és completament oposat a l'altre. L'un és el típic xulo abusón i l'altre és el pobret que és una mosqueta morta. Que, bueno, que després el veu de grans i és el Theo James, que és un tros d'home, i tu creus ben bé poquet, però bueno. Però és una pel·lícula molt entretinguda, no és res més del que s'espera, és a dir, és terror, és riure, és molt humor negre, és moments de dius, sé el que passarà, hòstia, ha passat, que bé m'ho estic passant, i és molt, molt, molt disfrutable la pel·lícula, la veritat.
Molt bé, la teva nota per The Monkey?
Un 6.5. No és un pel·liculon, ja ho he dit.
D'acord, doncs si voleu, ja que l'hem vist tots tres, comentarem una pel·lícula que no ha passat per el nostre filtre de la crítica, que és La Infiltrada, guanyadora del Goya, encara està en el top 10. Doncs què en penseu d'aquesta pel·lícula?
A veure, jo la vaig veure ara fa un parell de setmanetes i a veure, per mi em sembla que és una pel·lícula correcta, però que traient una mica a Carolina Juste i sobretot a mi Diego Anido, que quan surt a la pel·lícula evitablement puja l'atenció a varis graus, és una pel·lícula que em va semblar bastant sosa. Crec que el Luis Tosar està molt desaprofitat, molt. Surt en moments puntuals i no acaba...
Surt bastant. Jo m'esperava que sortís una miqueta menys, també t'ho
dic. Ja t'ho dic, jo crec per els moments que surt. A mi el Luis Tosar pot sortir tota la vegada que vulgui.
Sí.
Vull dir que sempre ho fa bé i sempre ho fa genial, però jo crec que se l'infratolitza bastant. I ja, no, ja t'ho dic així. I a part que la Carolina Juste fa prou bé, però que una part molt important de la pel·lícula per mi és anodina. Em va semblar avorrida. No entenc que aquest tema té...
A veure, segur que la seva infiltració, diguem-ne, de la persona original, que després es diu que encara continua sent policia a l'estranger, va ser molt més dura de lo que veiem a la pel·lícula. Que ja es veu coses molt dures i molt impactants i molt xungues, de veritat. però jo crec que el seu dia a dia encara és, potser hagués estat pitjor infiltrada dintre de l'esquerra Berchale del País Basc.
Tenia que ser un moment bastant difícil, bastant xungo. Però, tot i això, veritat, tot i que la pel·lícula té un ritme bastant lent, jo la salvo bastant per al tipus de pel·lícula, per no caure en els tòpics, tampoc, que podríem trobar en qualsevol pel·lícula que tracta el tema d'ETA.
És que algú diu que és la millor pel·lícula de feta sobre ETA.
Bueno, amb això...
Jo recordo, m'agradava més El Lobo, per exemple.
El Lobo, sí, n'hi ha unes quantes més.
Sí, estic bastant d'acord.
No me'n recordo.
Que per mi no és de les millors, eh?
L'Irube va dirigir-ne una, no me'n recordo com se diu, també, que...
Sí, sí, ja sé. Días Contados.
Días Contados, que Días Contados és per mi impressionant. És boníssim, aquesta. És un grandíssim bardem. Però, i passa que el que diu el francès de Luis Tosar, jo per mi és que surt massa i no té pes.
Bé, sí. Sí,
sí que estic d'acord amb el del Diego Anido.
La història és impactant, eh? La història és brutal i la història i el Diego Anido quan surt
puja el pa. Puja sencers.
Puja el pa,
és que el Diego Anido te'l creus, eh? A mi em fa por.
Sí, sí, em fa por.
Eh? Vull dir, ho fa molt bé. És sortir i només amb la seva presència ja t'acollona.
I si després miro el que va fer el personatge real, el terrorista va matar 3 persones. O sigui que és per... Bueno, per finalitzar, la vostra nota per la infiltrada.
Per mi un 7.
Per mi un 6.
Jo un 6 i mig. Amb la qual cosa estem d'acord tots 3. Bé, amics, i fins aquí una nova edició carnavalera, en aquest cas.
No anem desfassats.
No, del capsa de somnis. Alguna cosa vols afegir, Xavi?
Doncs res, aneu al cine sempre que pugueu i disfruteu del carnaval.
Francesc?
Que tingueu bon carnaval i ja sabeu, el carnaval no tot s'ho val.
Exacte, no tot s'hi val. Doncs donem les gràcies, com sempre, a Xavier Vallverdú i ens trobem d'aquí a 7 dies. Adéu!